Catalunya Informació.
És la una. Manos Limpias admet que la denúncia Begoña Gómez es basa en retalls de premsa i delega en el jutge la responsabilitat d'establir si els fets són certs o no. Aquesta acció judicial ha provocat que Pedro Sánchez suspengui la seva activitat durant 5 dies per decidir si dimiteix. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president espanyol d'orquestrar una operació de supervivència apel·lant a la compassió dels ciutadans. Des de Catalunya, el socialista Salvador Illa creu que Sánchez ha de seguir la via de la resistència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta i, per la seva part, el president Pere Aragonès recorda que l'independentisme ha patit històricament persecucions com aquesta que ara denuncia Sánchez. El president francès Emmanuel Macron adverteix del risc que Europa mori si no s'assegura la capacitat de defensa comuna i un reforç de les fronteres. Macron ha identificat la guerra ucraïna com el principal perill per la seguretat del vell continent. La justícia europea dona més temps als clients bancaris perquè reclamin que les entitats els retornin les despeses hipotecàries. Segons el Tribunal de Justícia de Luxemburg, el termini de prescripció comença a comptar quan una sentència ferma favorable al client declara abusiu que li cobrin aquestes despeses. Les companyies d'assegurances espanyoles han pagat prop de 850 milions d'euros en indemnitzacions pels sinistres climàtics ocorreguts durant l'any passat, el doble que el 2022. A Catalunya, les indemnitzacions ronden els 60 milions d'euros. Ecologistes en Acció denuncia l'autorització de l'ús de substàncies cancerígenes en canonades d'aigua potable. Els ecologistes han detectat cancerígens i disruptors endocrins en la nova llista europea de materials per fabricar aquestes canonades. Un informe de l'OMS revela que un 40% dels adolescents espanyols de 15 anys asseguren que han begut alcohol com a mínim un cop en els últims 30 dies. L'enquesta també indica que en pràcticament tots els països el consum d'alcohol ha passat a ser més alt en les noies adolescents quan tradicionalment estava més associat als nois. Aquesta tarda arriben els primers caixers mòbils a un centenar de municipis que no tenen entitat bancària. Estaran finançats per la Diputació de Barcelona. Un vehicle amb caixer a bord visitarà les poblacions més petites un cop al mes. Es calcula que se'n beneficiaran 58.000 persones. Demà s'estrena al cinema Siempre nos quedará mañana, la primera pel·lícula com a directora de l'actriu i guionista Paola Cortellesi, que ha tingut molt bona acollida al BSN Film Fest i és el gran èxit de la temporada a Itàlia. La directora la presenta en una entrevista a Catalunya Informació amb estètica de neorealisme italià, però li imprimeix, diu, un caràcter modern i transgressor.
Catalunya Informació.
Títols d'esports.
A aquesta hora de començar la compareixença conjunta de Xavi Hernández i Joan Laporta per explicar els motius del tècnic per quedar-se un any més a Barça. Xavi va dir que plegaria el juny, però esgotarà l'any de contracte que li queda a la roda de premsa. Xavi Laporta, la podeu seguir en directe a Catalunya Ràdio en un especial informatiu. A la Champions d'handbol avui, PSG-Barça, anada de quarts de final a 3:15 i a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça perd el primer partit de quarts, 75-77, amb l'Olympiacos.
I pel que fa al temps, dia variable, cel ennuvolat amb algunes estones de sol, temperatures sense canvis aquest migdia. A la tarda podria refrescar punts del nord del país i de l'interior també, on podria ploure, sobretot al Pirineu, Prepirineu i l'interior de la demarcació de Girona. Nevarà a uns 1.800 metres.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Passen 4 minuts de la una. L'anunci de Pedro Sánchez de retirar-se uns dies de l'escena política abans de decidir si dimiteix o no ha dinamitat el començament de la campanya per a les eleccions al Parlament que ha de començar aquesta nit. Sánchez, de fet, havia de participar avui mateix en un míting a Sabadell al costat de Salvador Illa, però el president espanyol no apareixerà de moment per Catalunya. Sigui com sigui, aquest cop de teatre de Sánchez segur que serà dels eixos dels pròxims 15 dies d'actes, mítings, proclames, debats, entrevistes i enquestes. Un terrabastall que ha coincidit precisament amb la publicació fa només uns minuts de l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que pronostica una còmoda i àmplia victòria pels socialistes. El PSC podria arribar als 40 diputats, mentre que Esquerra i Junts empatarien per sota dels 30 diputats i no sumarien pas majoria. Amb la voluntat dels partits de consolidar o capgirar aquestes xifres, a partir d'aquesta nit, els catalans estarem immersos en campanya, envoltats de missatges que ens recordaran que el nostre futur es decideix el 12 de maig a les urnes. D'això ho saben també les infermeres d'atenció primària, que des del congrés que fan avui i demà a Girona ja han escrit la seva carta al futur govern, reclamant que destini el 25% dels pressupostos de salut a l'atenció primària i que se'l reconegui la seva especialitat. Després de setmanes de vaga, mesos enrere, el col·lectiu ja havia començat a negociar amb el govern, però la convocatòria electoral ho va paralitzar tot. Però un dels grans gripaus que previsiblement s'haurà de menjar el nou govern, si les pluges no ho eviten, serà la gestió de la sequera. Avui en veurem dos exemples contraposats. A la Cellera de Ter, els responsables de diversos vivers de plantes no poden fer servir ni una gota d'aigua per regar, malgrat tenir el riu a pocs metres. A l'extrem sud del país, en canvi, els arrossaires del Delta no tindran cap problema per omplir els camps d'aigua gràcies al bon estat de les reserves de la Conca de l'Ebre. Un país, dues realitats ben diferents. Al Catalunya al dia el fem la Marta Romagosa, en Nil Via, la Marta Calduc, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. En nom de tots ells us parla avui Quim Balaguer. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
De seguida ens centrem en l'actualitat política, però abans l'esportiva, perquè en aquests moments compareixen Laporta i Xavi i Montserrat.
Bon dia, doncs Joan Laporta, president del Barça, i Xavi Hernández, que han de parlar sobre la continuïtat del tècnic de Terrassa un any més al Barça. Sentim-lo.
I l'entenem de la mateixa manera, tant ell, el seu staff, com la meva junta. I veure que cada vegada que analitzem una situació que es pot tenir certa complexitat, veure que tenim un entrenador que sempre mira per l'interès del Barça, que sempre pensa en el que és millor pel Barça, jo ho tenia veritablement molt, molt clar, i és una molt bona notícia que el Xavi continuï. Dit això, també penso que l'equip que tenim, que és un equip que ja et dic, s'està consolidant amb gent molt jove, que a més doncs, va combinat amb gent amb certa experiència, home, necessita d'aquesta estabilitat. I el Xavi, a part de donar estabilitat al que continuï l'entrenador, perquè estem encara a la meitat, jo diria, del projecte, com bé dius tu, necessiten d'una referència, i el Xavi pels nostres joves és una referència, ho podem palpar quan tenim l'oportunitat de estar més a prop vostre, no, en un entrenament.
Joan Laporta, el president blaugrana, parlant de la decisió de renovar, que Xavi continuï no renovant, en tot cas,
esgotar
l'any de contracte que li queda.
Tot el que digui, tot el que expliqui Xavi Hernández i Joan Laporta, ho recollirem a partir de les dues.
T'esperem 5 minuts abans de les dues, Montse.
Sí, senyor.
Perfecte. Doncs nosaltres ara continuem desenvolupant el Catalunya al dia, pendents d'aquesta incerta situació política creada per l'anunci de Pedro Sánchez de fer aquesta pausa de 5 dies per plantejar-se si dimiteix. Tot plegat arran de la denúncia del sindicat Manos Limpias contra la seva parella, la seva dona, per haver acusat-la de tràfic d'influències. Ara comencem amb una notícia d'última hora. La Fiscalia ha recorregut la decisió del jutge d'admetre aquesta denúncia. I és que, de fet, el mateix sindicat, Manos Limpias, ha reconegut que la denúncia pot ser falsa perquè es basa només en retalls de premsa. Madrid, Judit Fernández.
Sí, la notícia d'última hora és que la Fiscalia, que el jutge del cas no havia comunicat que obria causa, ha decidit recórrer, i no ho fa davant d'ell, sinó d'un estament superior, és a dir, davant de tres magistrats que hauran d'avalar la decisió del jutge o arxivar-la. Un altre titular de la vessant judicial d'aquest cas, que se suma al que avui ha fet reaccionar la vicepresidenta del govern, Maria Jesús Montero, que lamenta que PP i Vox hagin entrat al joc de l'organització d'ultradreta Manos Limpias.
Manos Limpias és una organització ultraderechista. Es evidente que era una denuncia falsa, que era una denuncia fundamentada en titulares de prensa. Y aquí lo grave y lo, yo diría, más peligroso es que los partidos políticos de la derecha, de la ultraderecha, se hagan eco.
Manos Limpias es treu responsabilitats i diu que si les informacions sobre les presumptes irregularitats de la dona del president són falses, qui haurà d'assumir-ne la falsedat seran els mitjans que les han publicat. Alhora, Montero parla d'una campanya de desprestigi contra Pedro Sánchez, orquestrada per la dreta i l'extrema dreta. Tanca files amb el president i demana respecte al seu temps de reflexió. Alhora, confia que Sánchez comunicarà dilluns la seva decisió de seguir al capdavant de l'executiu.
Gràcies, Judit. Ara ens quedem a Madrid perquè ja ha intervingut també fa uns minuts el líder del PP, Alberto Núñez Feijó. Paula Brujats, què ha dit?
Bona tarda. Sí, el que ha fet Feijó ha estat donant legitimitat a les acusacions contra la parella de Sánchez. Ha denunciat que la decisió del president espanyol d'agafar-se uns dies per reflexionar obeeix a una estratègia per amagar-se, per no donar la cara per les investigacions judicials i a una persecució, ha dit, contra periodistes i jutges. Segons Feijó, Sánchez s'ha convertit en aquestes últimes hores en el portaveu del lobby del lawfare, ha dit textualment, i l'ha acusat de segrestar tot un país pels seus interessos.
El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio. Ser presidente es rendir cuentas ante los ciudadanos también cuando las circunstancias son incómodas.
Feijó ha dit que si Sánchez planteja finalment una qüestió de confiança, la superarà de ben segur perquè ja té assegurat el suport dels independentistes. Per tant, el líder del PP que ha sortit a demostrar que els populars no afluixaran, tot i la reflexió que els hi ha demanat també Pedro Sánchez.
Gràcies, Paula. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El que ignorem és l'impacte que pugui tenir o deixar de tenir aquesta maniobra de Pedro Sánchez i tot aquest ambient enrarit que s'ha creat al voltant d'aquesta decisió en les eleccions al Parlament de Catalunya que s'han de celebrar el 12 de maig i la campanya per les quals comença just aquesta mitjanit. El que sí que sabem és l'últim sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques. S'ha fet públic, res, no fa ni una hora. Diu que el PSC guanyaria les eleccions del 12 de maig amb entre 39 i 40 escons, Nílvia.
I Esquerra quedaria segon en percentatge de vot i obtindria entre 27 i 28 diputats, però Junts el superaria en escons amb una forquilla d'entre 28 i 30. El PP es dispararia i passaria dels 3 escons actuals entre 13 i 14. Vox i la CUP baixarien i els comuns es mantindrien, mentre que Ciutadans desapareixeria de la cambra. Segons aquests resultats del CIS, l'independentisme no sumaria la majoria que va fer possible la investidura de Pere Aragonès, i el PSC, que quedaria primer, hauria de pactar amb algun dels grans partits per governar. Ho podria fer amb Esquerra, per la banda alta dels resultats que li dona l'enquesta, o amb Junts. L'enquesta també apunta que el partit d'extrema dreta Aliança Catalana podria entrar al Parlament amb entre 0 i 2 escons.
2 minuts per arribar a 1:15. Les infermeres de l'atenció primària reclamen al nou govern que surti de les eleccions que destini el 25% dels pressupostos de salut a l'atenció primària i que se'ls reconegui la seva especialitat. Ho han dit des del Congrés Bianual que l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària es fa a Girona. Anem cap allà, Núria Paraire. Les infermeres ja ho estaven negociant amb Salut, però la convocatòria d'aquestes eleccions del dia 12 de maig ho ha aturat tot.
Bon dia, Quim. Exactament, i també les reivindicacions de les infermeres es van veure afectades quan els pressupostos per aquest any 2024 es van quedar sense suport parlamentari i no es van aprovar. Consideren que per al nou govern hauria de ser una prioritat dedicar el 25% del pressupost de salut a l'atenció primària en general, una xifra que a la pràctica no ha estat una realitat. Ens ho ha explicat al Catalunya al Dia la presidenta del Congrés d'Infermeres d'Atenció Primària, Irene Prat.
Ens havien dit el conseller Argimon i també el conseller Balcells que volien augmentar el pressupost del total de pressupost de la sanitat, que un 25% anés a parar a l'atenció primària, i de moment, entre que tenim els pressupostos aturats, doncs de moment no és així.
I Núria, sobre el reconeixement de la seva especialitat, critiquen que Catalunya sigui de les poques comunitats que no la té reconeguda. En quina situació està?
Doncs a Catalunya les infermeres es poden formar en atenció primària, però després, a l'hora de treballar, qualsevol infermera, tingui l'especialitat o no, pot accedir a una plaça d'un CAP. Es queixen que si el govern no els valida l'especialitat, perden reconeixement social i econòmic i reivindiquen la seva formació. Ens ho ha dit el vicepresident de l'Associació d'Infermeres de Família i Comunitàries, Jaime Bataller.
No totes les infermeres som iguals. Cadascú té un grau d'expertesa en algun lloc, i que no et reconeixen l'especialitat per la que estàs lluitant i per la que t'has format, format, no? Que el mateix estat ha invertit en la teva formació, però no tens un lloc de treball específic per l'especialitat que tu estàs exercint realment, també és denigrant.
Les infermeres de l'atenció primària que fan el Congrés amb el lema Empodera't també reclamen formar part de les taules negociadores de salut on es decideixen les línies estratègiques del sistema sanitari.
I atenció a aquesta iniciativa única a l'estat espanyol del Col·legi de Metges de Lleida. La nova seu de l'entitat té 36 apartaments per allotjar facultatius que estiguin temporalment a la ciutat, una mesura que vol atraure talent i incentivar l'arribada de metges a la demarcació. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
A més, la seu està situada en un enclavament estratègic de la capital del Segrià.
Exacte, l'avinguda Rovira Roura, al davant de l'Hospital Santa Maria, de la Facultat de Medicina i molt a prop de l'Hospital Arnau de Vilanova. Els apartaments van destinats sobretot als metges interns residents, als MIR. El president del Col·legi de Metges de Lleida, Ramon Mur, assegura que l'objectiu principal d'oferir aquests apartaments és fixar talent a Lleida i donar cohesió territorial.
Para intentar fijar y atraer talento. Lleida, cuando faltan médicos, pues sufre, pues como una planta, ¿no? Cuando arriesgas poco, ¿qué es lo primero que sufre? La periferia. Pues Lleida, con ese 38% del territorio de Cataluña, pero solamente el 6% de la población, cuesta fijar profesionales, sobre todo en las zonas del Pirineo. Cuesta a veces atraer MIR, y queríamos hacer una acción para poner en valor la ciudad y todo su atractivo.
L'objectiu és que la durada de l'estada dels apartaments no superi l'any i vol facilitar l'estada a la ciutat dels metges que s'acaben de col·legiar, que seran a Lleida temporalment o nouvinguts.
La idea inicial, y sino que el objetivo final, el público final es el MIR, es que no sea un apartamento de larga duración, sino que sea un apartamento para aterrizar. Llego a la ciudad, he estudiado toda mi vida, he aprobado el MIR, al fin soy médico, se colegian y aterrizan en la ciudad. ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde me ubico? Estos apartamentos están pensados para eso, para llegar, aterrizar y tener, poder tener las necesidades básicas un poco cubiertas.
I són apartaments on t'hi quedaries de gust, però, Joan, com són? I quin preu tenen?
Doncs t'explico. Són apartaments de 30 metres quadrats, totalment equipats i amb una habitació doble. Tenen un cost de lloguer d'uns 700 euros al mes, amb disponibilitat d'una vintena de places de pàrquing. Dels 36 apartaments, 4 estan adaptats per a persones amb discapacitat. Estan gestionats per Mutual Mèdica, que, juntament amb el Col·legi de Metges de Lleida, han sufragat les obres de la nova seu, que han tingut un cost total de 7 milions d'euros. A Lleida, per acabar, diem que hi ha més de 2.000 metges col·legiats.
I ara esperem, doncs, que els apartaments s'omplin aviat. Gràcies, Pere Joan Álvarez. Bona tarda.
Bon dia.
I quan passen 2 minuts d'un quart de dues, obrim àrea de servei a Catalunya al dia, Catalunya Informació, i primer el trànsit, situació a la xarxa viària. Mariluz García, bon dia. Mariluz García, bon dia.
Ja tot just acaben de retirar els... L'autovia 2, a l'altura de Jorba, direcció Barcelona, s'està normalitzant la circulació en aquest punt. Encara queda cua a l'autopista AP7 entre Vilaseca i Reus, en direcció Girona, on hi ha dos carrils tallats a causa d'obres. I a l'àrea de Barcelona, lentitud i aturades de la Ronda de Dalt, des de Vallcarca fins al Velòdrom d'Horta, direcció al Nus de la Trinitat. I pel que fa a la Ronda Litoral, també hi ha bosses de lentitud a l'altura de Diagonal Mar i també de Vila Olímpica fins a la Barceloneta, en direcció Llobregat i en sentit Trinitat, a l'altura de Montjuïc i també des de Gran Via fins a la sortida del Bon Pastor. Per que fa a la situació del transport públic, es manté sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació al punt de les dues.
I completem àrea de servei amb la previsió meteorològica. Ens la porta avui en Dani Ramírez.
Tenim per endavant una ratxa de precipitacions. Avui, en general, poca pluja, però sí que caurà algun xàfec, alguna tempesta aquesta tarda i vespre. El Pirineu, Prepirineu, no ho descartem a la zona nord interior de Girona, extrem nord de Barcelona i alguna gota a la resta. Bé, poden caure 5, 10, 15 litres per metre quadrat i nevar cap als 1.800 metres. Demà un dia molt semblant, mig ennuvolat al matí, estones tapat a les comarques gironines, clarianes a la resta, i a la tarda, aquest divendres, novament ruixats i alguna tronada al Pirineu, Prepirineu, i no ho descartem altres sectors de Ponent, de l'Ebre o de Lleida. Alguna gota pot arribar a la Costa Daurada aquest divendres a la tarda. Cota de neu, novament 1.800 metres. La pluja, moderada, de 5 a 20 litres, novament, benvingut a les capçaleres, al Pirineu. I dissabte, una mica més de pluja, ja tapat al matí, amb alguna gota, clarianes a l'Ebre... A la resta, pluja o plugims, nevarà 1.900 metres, i a la tarda, una mica més de pluja a Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu. La pluja podria incrementar-se diumenge a la costa, prelitoral, Girona i Barcelona, però atenció perquè dilluns podria ploure fort, fins i tot més de 50 litres, en punts de Tarragona, de l'Ebre, de Lleida, vessant sud del Pirineu i Prepirineu, acumulacions de pluja localment molt importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Deu minuts per arribar a dos quarts de dues. Més d'un 22% dels joves de Catalunya es defineixen com a bisexuals, una orientació sexual que arriba fins al 26% entre les dones. Ho apunta un estudi sobre l'educació afectivo-sexual al qual ha tingut accés Catalunya Informació i que per primera vegada posa xifres a tota la diversitat sexual que afecta el 30% dels joves de tot el país. Fins ara, les poques dades que es tenien eren només de joves de Barcelona. Marriera, bon dia.
Bon dia. Cada vegada menys joves es defineixen com a heterosexuals, tot i que encara representen un 70%, segons aquest treball, que té en compte una mostra de més de 1.800 joves d'entre 14 a 25 anys de tot Catalunya. Ens ho explica la impulsora d'aquest treball, la Laura Montero, llevadora del grup de recerca en l'atenció de salut sexual i productiva.
Ja podem dir que ens trobem en què hi ha un 30% dels joves de Catalunya que manifesten estar dins d'aquesta diversitat afectivo-sexual i de gènere i que doncs, tenen orientacions sexuals bisexuals, heterosexuals, pansexuals i de molts altres tipus.
Montero insisteix que els joves bisexuals es reivindiquen com a tals, que no es tracta d'una moda i reivindica que caldria tenir en compte aquesta diversitat en l'atenció afectivo-sexual que es dona en l'àmbit educatiu i sanitari.
Aquestes visions més heteronormatives s'han d'anar deixant enrere totalment i s'ha de pensar doncs, en una educació sexual que tingui en compte totes les orientacions sexuals, totes les identitats de gènere, totes les expressions de gènere i també tots els sexes biològics.
Els joves suspenen l'educació sexual que reben, consideren que arriba tard i és del tot insuficient, i admeten que consumeixen pornografia.
Doncs ja veiem aquest més de 70% de visualització habitual de pornografia, però d'altra banda el tant per cent de visualització de webs d'educació sexual és molt baix, no arriba ni al 25%. I de seguiment d'influencers d'educació afectivo-sexual no arriba ni al 15%, són molt baixos.
El treball també apunta que el que més preocupa als joves és l'abús, l'assetjament i la violència sexual i conclou que cal donar formació afectivo-sexual en els graus universitaris, tant sanitaris, socials com educatius.
Gràcies, Marc. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona s'espolsa les responsabilitats de l'accident de Xavi Moya, el motorista que el 7 d'octubre va morir després de xocar contra un separador del carrer Luisi que, segons la família, estava mal senyalitzat. Aquest matí ha comparegut davant del jutge el gerent de mobilitat, Xavier Paton, que, segons l'advocat de l'acusació, ha dit que la culpa de l'accident mortal és de tots i de ningú. Demà la família respondrà aportant testimonis de més motoristes que han tingut accidents en aquesta zona. La crònica des de la Ciutat de la Justícia és d'Anna Alfonso. Bon dia.
Bon dia. El gerent de mobilitat, Xavier Paton, està imputat en la causa de l'accident mortal de Xavi Moya a l'octubre a la Cruïlla entre els carrers Aragó i Sicília. Fonts judicials expliquen que avui només ha respost a la Fiscalia i que no ha volgut contestar les preguntes de l'acusació. També que ha manifestat que la zona de l'accident estava en perfectes condicions. Però Daniel Bosseler, advocat de la família, ho nega en rodó.
El que tenim ben clar és que no ens trobem davant d'un punt negre. Allò era un forat negre, tenint en compte la quantitat de gent que es va estavellar en aquell espai i que demà nosaltres, òbviament, presentarem. Però és que a més hi havia una manca de senyalització, una manca de conservació i manteniment, una manca de luminositat que també ells han negat.
Bosseler també assegura que el gerent de mobilitat no ha assumit la responsabilitat del sinistre.
Li hem manifestat, o li han manifestat, qui s'encarregava del manteniment i la conservació i qui avisava en cas que hi hagués doncs, algun element o hi hagués alguna deficiència. I ha vingut a dins que això era una responsabilitat de tots i de ningú. Jo no he acabat d'entendre molt bé aquest posicionament i molt menys quan ha manifestat que, ella, que ell no era expert en seguretat vial. I, per tant, si el gerent de mobilitat no és expert en seguretat vial, doncs, escolti'm, jo no sé.
Demà mateix, l'advocat sol·licitarà el testimoni de 5 motoristes més que haurien patit accidents a la mateixa cruïlla, 2 de greus i 3 de lleus, i també demanarà al jutge el reconeixement judicial de la zona per demostrar que, dies després de l'accident mortal, la senyalització de l'espai es va reformar completament.
Gràcies, Anna. I el govern espanyol ha assegurat a Catalunya Informació que no es permetrà que es faci servir raïm de fora del territori geogràfic de la denominació d'origen cava per compensar la disminució de producció que s'ha notat en aquesta DO per la sequera. L'ERTO que ha demanat Freixenet per poder reduir la jornada de 615 treballadors per aquest motiu ha sacsejat el sector amb peticions per flexibilitzar les normes internes de la denominació d'origen. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Genarriba, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Aquests dies diverses veus, com ara els sindicats, demanen que si no hi ha raïm el portin d'on sigui per poder seguir fent vi i cava. Has pogut parlar amb un alt càrrec del Ministeri d'Agricultura i no contemplen això des del govern espanyol, oi?
Perquè explica que es perd el sentit que té una denominació d'origen, que és precisament ser el producte d'un lloc concret i determinat. El Ministeri d'Agricultura creu que el Consell Regulador del Cava és qui ha de prendre les mesures per aconseguir produir més vi base per fer cava, però que no s'ha d'arribar a deixar que es faci servir raïm que no s'ha produït dins dels límits geogràfics de la DO Cava. En declaracions a aquesta casa, el secretari de Recursos Agraris i de Seguretat Alimentària, Fernando Miranda, ha tancat aquesta possibilitat que es demana per exemple, des dels sindicats i des del comitè d'empresa de Freixenet.
Si estás dentro de la denominación de origen y coges producto que no es del territorio de la denominación de origen, estás perdiendo la protección que te ofrece la figura de la denominación de origen, porque ahí estás sujeto a un reglamento comunitario en donde precisamente el origen es lo que determina la protección que estás dando al producto. Por tanto, yo creo que ahí entraríamos en un ámbito legal que desde luego no quedaría cubierto por la denominación de origen.
Tot ha arrencat, com dèiem, arran de l'ERTO que ha presentat Freixenet per la totalitat de la plantilla de la casa mare de Freixenet i també de Segura Viudes. Hi ha, Montse, alguna reunió fixada per aquest afer?
Sí, Fernando Miranda reunirà la segona setmana de maig en Freixenet i diu que ho farà amb aquest missatge.
Lo que le vamos es, lógicamente, explicar cómo funciona el proceso de toma de decisiones y en la medida que eso les aporte claridad y les aporte hacerse una composición del lugar de lo que puede ser la situación este año y la situación ahí a medio y largo plazo, pues darle toda la claridad que podamos. Es decir, tampoco hay que confundir lo que ocurra este año con lo que pueda ocurrir el año que viene y los siguientes. Desde luego en España vamos a seguir apoyando la producción de vino y concretamente el vino espumoso de cava.
Ell ha volgut deixar clar que el Consell Regulador del Cava ja està prenent mesures per aconseguir que surti més vi base de les vinyes. En concret, es vol extreure més vi base permetent tres coses. Incloure parcel·les de vinya que fins ara no estaven registrades, que es pugui superar el límit de ceps per hectàrea que es poden plantar i que es premsi més el raïm per extreure'n més suc.
Falten 2 minuts i mig per arribar a 2:15. Un centenar de municipis de la demarcació de Barcelona disposaran a partir d'avui d'un servei de caixer automàtic mòbil. Aquesta tarda la Diputació de Barcelona posa en marxa aquest vehicle amb un caixer a bord que visitarà periòdicament les poblacions de menys de 5.000 habitants que no disposen de serveis bancaris. Jordi Canal.
Sí, els municipis que superen els 1.000 veïns hi anirà 2 cops al mes i els més petits hi farà una visita mensual. És el cas de Borredà, al Berguedà. El seu alcalde, Jesús Solanelles, recorda que fins ara molta gent gran del municipi s'havia de desplaçar en cotxe per anar a treure diners en efectiu.
Suposava haver d'anar a fer 20 quilòmetres per anar a Berga a buscar diners. No podien anar a comprar ni podien fer res. Havien de disposar que hi hagués algun amic, un familiar o algú que els pogués portar a Berga.
Aquest servei, Jordi, es posa en marxa avui, però també es preparen altres iniciatives d'aquest tipus.
Sí, no és l'única. La Diputació de Tarragona també treballa en un pla perquè els municipis de menys de 1.000 habitants de la demarcació tinguin un caixer automàtic i la Generalitat va adjudicar a 2 entitats bancàries un servei d'oficines mòbils que a partir de la tardor han d'arribar també als més de 500 municipis de Catalunya on ara no hi ha ni sucursals ni caixers.
L'Estudi General de Mitjans ens porta bones notícies a Catalunya Informació. Aquesta emissora de 24 hores de notícies torna a col·locar-se per sobre dels 100.000 oients diaris. Arribem als 108.000, és a dir, 22.000 més que fa un any. I som líders pel que fa a les ràdios informatives. La segona radiomarca amb la meitat d'audiència. I aquest programa, concretament el Catalunya al Dia, convoca cada dia més de 16.000 persones. L'emissora que més creix al país en xifres absolutes és Catalunya Ràdio. L'escolten 626.000 persones diàriament. És la millor xifra dels últims dos anys i són pràcticament 100.000 oients més que ara fa un any. Amb això retalla en 77.000 oients la distància amb l'emissora líder, que continua sent RAC1, amb una audiència de 864.000 persones. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, supera de poc els 400.000 oients, 7.000 més que fa un any. El programa líder en aquella franja, però, és El Món a RAC1. Per la seva banda, l'informatiu Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández, i que també s'emet per Catalunya Informació, creix un 86% respecte a l'audiència de fa un any. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Dèiem a l'entrada que la sequera és un dels grans problemes, un dels grans maldecaps que tindrà, que té aquest govern i que tindrà el futur govern de Catalunya. Hem parlat ara del problema amb el cava, la sequera i les vinyes, i ara us parlarem del cas del canal d'Urgell, que per primera vegada en 160 anys, fa un any, es va haver de tancar per falta d'aigua. Era una situació extrema la que es va viure fa un any, una situació mai vista a les comarques regades pel canal d'Urgell. Els grans damnificats van ser els productors de cereal i farratges, que van sacrificar la collita per destinar les poques reserves que hi havia a salvar la fruita. I ho van fer a canvi d'unes ajudes que avui dia es queixen encara no han cobrat. Lleida, Estela Busom, se sap quan es faran els pagaments?
Hola, Quim. Sí, hem parlat amb Acció Climàtica, no concreten dates, però diuen que serà abans de l'estiu. Sigui com sigui, hi ha molt malestar entre els afectats perquè encara no han cobrat o perquè n'han quedat exclosos per uns condicionants que consideren injustos. Per això no descarten recórrer a la via judicial i, com a pas previ, ja hi ha com a mínim uns 300 pagesos que han presentat reclamacions patrimonials als gestors del Canal d'Urgell de la Comunitat de Regants per uns danys que xifren en 2.500.000 euros. Són els que ho han tramitat a través del col·lectiu Manifest del Gran Urgell. Jaume Parera n'és el portaveu.
Però els ajuts no han arribat, entre altres motius també perquè pensem que des de la comunitat de Regants i des de les comunitats de Regants, perquè aquí també s'inclou el Segarra-Garrigues, no s'han lluitat aquestes ajudes de la forma que s'havien de fer. Ens hem sentit molt sols lluitant per aquests ajuts perquè ells no ens han acompanyat en cap moment.
Segons Parera, també hi ha empreses del sector agroalimentari que volen cobrar pels danys indirectes que els va suposar el tancament del canal d'Urgell i que han optat per la mateixa via. La resposta de la comunitat de Regants és que ho han deixat en mans dels seus serveis jurídics. Des de la Federació de Cooperatives també s'han sumat a les crítiques. Santi Berger, responsable de Conreus Herbacis, alerta que les eleccions del 12 de maig encara deixen la situació més incerta.
Aquí hi ha molta incertesa i, clar, la gent del sector no pot viure de la incertesa i les promeses. Aquí la gent necessita fets i ja mateix.
I un any després, Estela, no es pot dir que la campanya de rec sigui tan crítica com fa un any, però tampoc normalitzada.
No, el gran canvi és que ara l'aigua reparteix equitativament entre tots els cultius, però les dotacions són més baixes del que és habitual i alguns camps de cereal encara no han pogut regar perquè no els ha arribat el torn. Tot i això, el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, defensa la seva gestió.
Tot això es va anar corregint, aquestes coses. Tots els vigilants de rec saben els tinques de tothom del que s'ha regat una vegada o dos. El repartiment d'aquesta aigua és la millor manera, per igual de tothom, i el que faltaria doncs, és tindre 6 o 7 recs, que en aquests moments en tenim 3.
Ara la millor notícia per a tothom són les pluges que s'esperen els pròxims dies.
Unes pluges benvingudes que també esperen a la comarca de la Selva, perquè els viveristes de la Cellera de Ter i el Pastral, d'aquesta comarca gironina, alerten que se'ls moren les plantes i que si l'Agència Catalana de l'Aigua no els dona aigua del Ter, es veuran obligats a tancar. De fet, la situació és surrealista. Tenen aquesta aigua tocada a casa. Estan ben a prop de l'embassament de Susqueda i la presa del Pastaral i el riu els passa només a 300 metres. Però des de fa uns dies no en poden fer servir ni una gota. Girona, Fèlix Martín, quin és el problema?
Hola, bon dia. Doncs a veure, aquests formen part dels 200 socis de la comunitat de regants del Molí de la Pardina.
Entre d'altres, aquí hi ha dues empreses dedicades al viver de flors, plantes i planter. Asseguren que, un cop se'ls acabi l'aigua que tenen en els dipòsits, si no plou, es veuran obligats a tancar. Un es diu Vives González. Tenen 180.000 plantes. El seu gerent, Toni González, ha explicat que des de la setmana passada la comunitat de regants no els facilita aigua i que ells en necessiten cada dia. Tant ell com Pere Avià, d'un altre viver, en aquest cas del Pasteral, al costat, coincideixen a dir que si això no canvia, hauran de tancar mentre miren com se'ls moren les plantes.
Quan s'acabi l'aigua, pues mira, anar mirant cada dia a veure com es va morint tot i anar perdent l'empresa.
I quan ho expliques és que ningú es pot creure. O sigui, ningú es pot creure que algú decideixi a partir d'ara amb aquesta gent no els hi dona aigua. Però és que ni una gota. Home, com pot ser? Des del 2008, l'última sequera, fins ara no s'ha fet pràcticament res. Com pot ser? I al final, nosaltres som els perjudicats. Bueno, doncs, no és just.
A partir d'aquí, n'hem parlat amb el president de la Federació de Viveristes Agricultors de Catalunya, David Borda. Assegura que la possibilitat d'anar a buscar cisternes d'aigua, per exemple, a Girona, per regar, no els és viable econòmicament. I que, si la situació no canvia, estan abocats a la ruïna.
I només li quedarà la solució que tanca portes. I llavors ell perdrà la quota de mercat i tornar a obrir és inviable. Perquè t'arruïnes. Deixes de tenir ingressos de cop i volta. Has de pagar unes factures de productes que igual has comprat i els tens que pagar 30 o 60 dies i se tallen de cop els ingressos. No pots tornar a arrencar.
I Fèlix, què ha de passar perquè la situació canviï?
Sí, malgrat tot, confien que la situació es pugui desencallar en la pròxima comissió de desembassament de la zona que està prevista per principis del mes de maig. L'ACA ha d'acordar si els permet de nou la captació d'aigua en una reunió que s'ha posposat a principis del mes vinent. A l'octubre es va donar llum verda a la comunitat del Molí de la Pardina per disposar d'aigua durant 6 mesos. Per tant, s'havia de revisar aquest mes d'abril, però s'ha ajornat fins aquí uns dies. Aquest impàs en la situació és el que ha provocat l'alerta d'aquests viveristes.
Gràcies, Fèlix. I el Delta de l'Ebre, en canvi, dona avui el tret de sortida a la campanya de l'arròs amb la inundació dels camps del marge esquerre del riu Ebre. Enguany, els productors no tindran restriccions d'aigua, però sí que pateixen i molt, per l'expansió del cargol Poma. Crònica des d'Amposta, de Jordi Barranca.
Bon dia, Quim. Sí, els primers arrossants d'inundar-se són els del marge esquerre de l'Ebre. En els propers dies ho faran també els de l'altra banda del riu. La Confederació Hidrogràfica ja els ha confirmat que no tindran restriccions en el rec. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants del marge esquerre.
Les previsions de la Confederació és un any normal i dins de lo que és la part del Baix Ebre, no? De la part del Baix Ebre del regadiu, és a dir, tot el que va de Mequinens a cap avall, la situació és normal i no hi ha cap previsió de res. En principi.
La sequera de l'any passat es va traduir en un augment de la salinitat, però sobretot en l'expansió del cargol Poma. Un fet que encara no s'ha pogut quantificar del tot. Albert Pons és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
La xarxa de desguassos està farcida de cargol Poma. Llavors, entenem que al bombejar molts dels alevins de cargol van fer cap dins els camps, però clar, això no ho veurem fins que no sembrem i fins que l'arròs no comenci a germinar. Tots sabem de l'exponencialitat i, bueno, ens temem el pitjor.
En canvi, pel que fa a la salinitat, hi ha més optimisme. Sentim Jordi Casanova, responsable de l'arròs de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Este hivern hem tingut aigua a moltes zones que són més baixes. Això afavorirà aquest tema de la salinitat i llavors també la qualitat, perquè l'any passat, a part que n'hi havia poca, venia en alta en salts.
Les previsions per a aquesta campanya són sembrar unes 20.500 hectàrees d'arròs, més de 19.000 de les quals al Delta de l'Ebre.
També molt pendents del cel al sector turístic. El sector del càmping ha assegurat que aquest estiu tindrà totes les piscines plenes d'aigua i en funcionament. El president de la Federació de Càmpings, que ha obert el primer congrés de càmpings que es fa a Vilanova i la Geltrú, ha dit que l'aigua es portarà d'on calgui i com calgui. Corresponsal al Garraf, en Montse Genarriba, aclarim una mica com s'ho faran.
Mira, el president de la Federació de Càmpings de Catalunya, Miquel Gotanegre, ha volgut deixar clar que des de fa anys apliquen moltes mesures d'estalvi d'aigua i pel que fa a les piscines ho ha explicat així.
He dit des del primer dia que els càmpings catalans estaran
100% operatius aquest estiu i les piscines estaran funcionant. A partir d'aquí estem fent totes les estratègies possibles, des de portar aigua de salada de conques on no estan afectades, sistemes de recirculació... Penseu que les piscines ja són plenes, o sigui que seran plenes, no, les piscines ja ho són.
Però un cop plenes cal reomplir-les perquè sempre hi ha alguna pèrdua, per exemple, per evaporació.
A partir d'aquí hem de veure com els mantenim, però estem treballant d'una manera intensa per buscar tots els recursos perquè això sigui així. I l'aigua la portarem d'on calgui i com calgui, però els nostres clients gaudiran aquest estiu de les piscines en ple funcionament.
Gota Negra ha explicat que els truquen clients estrangers preguntant-los si hi haurà aigua a les piscines i que, un cop se'ls tranquil·litza, vindran. Creu que s'hauria d'haver planificat abans, que hi ha massa decisions d'última hora i que es parla de la sequera de manera massa genèrica quan és un problema que diu que només afecta sobretot una part de Catalunya, especialment la zona de la Muga.
I aquí al Congrés Montse també s'han presentat bones dades pel sector del càmping, oi?
Sí, l'any passat hi va haver 20 milions de pernoctacions i 4 milions de clients. Del que estan més satisfets és d'estar aconseguint desestacionalitzar la temporada, allargant-la pel primer i el quart trimestre de l'any. Afecta, en aquest cas, en part, també del canvi climàtic.
Cinc minuts per arribar a 2:45. L'Ajuntament de Terrassa ha ofert diferents opcions perquè la ciutat ofereixi la carrera de Medicina a partir del curs que començarà el 2026. El projecte implica la ciutat, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci Sanitari de Terrassa. Anem cap a la cocapital del Vallès Occidental. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
És el primer grau de Medicina que oferirà la Politècnica.
Sí, de fet, és el primer cop que una universitat politècnica de l'Estat incorpora estudis de medicina. La intenció és començar per oferir 50 places al primer curs, 2026-2027. Ahir ho va aprovar el Consell de Govern de la Politècnica i el següent pas és presentar el pla d'estudis a l'Agència de Qualitat Universitària perquè l'aprovi. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, considera que és una gran oportunitat per la ciutat.
És un projecte clarament innovador, clarament trencador i fins i tot també m'atreviria a dir que gairebé revolucionari. I, evidentment, per Terrassa també és una gran oportunitat d'eixamplar en el sector de la salut la nostra oferta universitària.
De moment no se sap encara on s'ubicarà la nova facultat. Ha de ser un espai que tingui com a mínim 4.000 metres quadrats i l'Ajuntament ha ofert diferents opcions que compleixen aquests requisits.
Ha de ser una ubicació d'un edifici ja construït, molt més fàcil i molt més ràpid. Evidentment, ha d'estar ben comunicat. Tenim la sort que el campus universitari de Terrassa està en una ubicació cèntrica, ben connectada tant amb ferrocarrils com amb rodalies. Tot a pensar, no?, amb les opcions que hem posat sobre la taula, que estaran al mateix campus universitari, també per reforçar aquesta idea de campus urbà o en l'entorn molt immediat del campus.
El projecte, en el qual també hi participa el Consorci Sanitari de Terrassa, tindrà com a centre de referència l'Hospital Universitari de Terrassa. Els estudis de medicina de la UPC tenen l'objectiu de formar metges amb un profund coneixement tecnològic.
Gràcies, Marta. És la informació que ens arribava des de Terrassa sobre aquest intent, aquesta voluntat de la ciutat de convertir-se en seu universitària de medicina. Ara anem cap a Tarragona, ens reclamen un pas des d'aquesta ciutat i parlem del POM, del pla de la construcció que preveu d'un nou barri tecnològic a l'actual polígon Francolí per unir la zona de Ponent amb el centre de la ciutat. És l'eix principal del futur pla d'ordenació urbanístic pensat per una ciutat que pugui créixer en més de 50.000 habitants durant els pròxims 50 anys. Ricard Buigues, Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més concret del document?
Doncs, mira, a veure, gairebé tot gira al voltant del que ells han anomenat la nova centralitat de Tarragona. Què significa això? Doncs planificar l'àrea que hi ha tocada al riu Francolí perquè deixi de ser una frontera entre els barris de la zona de Ponent i el centre de la ciutat. Pensa que diuen que actualment les dues àrees estan molt desconnectades. Han posat l'exemple de la renda anual per habitant. Mira, ho tinc per aquí. Si el centre de la ciutat se situa en uns 16.000 euros anuals, els barris de Ponent no arriba als 10.000, i això és la meitat d'un veí de la zona de Llevant on acumulen la renda per habitant més gran de la ciutat. Bé, com volen cosir Ponent amb el centre de la ciutat? Doncs buscant aquesta nova centralitat, impulsant l'espai de la Tabacalera, construint el futur districte tecnològic a l'actual polígon de Francolí i reestructurant l'àrea de l'Horta Gran on volen ubicar l'estació de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales ha presentat aquesta proposta, tot i reconèixer que no tenen competències per dir on anirà.
S'ha acabat aquesta Tarragona condicionada per les infraestructures. Ha de ser l'inversa. Les infraestructures no poden condicionar la ciutat, sinó que la ciutat ha de condicionar a les infraestructures i tenir molt clar quines són i on les volem.
El document també preveu la reubicació del complex educatiu de la Laboral entre els barris de Camp Clar i Bonavista. El regidor de Territori, Nacho García, diu que han pensat en una eina per planificar el creixement de la ciutat durant els pròxims 50 anys.
Arribaríem a un màxim de 56.000 habitants més que els actuals. No estem dient que la ciutat demà mateix passi a tenir 200.000 habitants, no? Però sí que aquest seria el topall màxim que es plantejaria el POM, tenint en compte que mai s'ha arribat a desenvolupar un POM en la seva totalitat.
Bé, l'equip de govern socialista preveu portar l'aprovació inicial d'aquest pla al gener del 2025. Necessitarà majoria absoluta per fer-ho, eh? Tarragona no té POM des que el Tribunal Suprem va tombar-lo l'any 2020 per motius burocràtics.
I la Generalitat contempla tenir tota la xarxa de metro de Barcelona adaptada el 2030. Ara li falten 10 estacions. Actualment hi ha una vintena d'actuacions per millorar estacions per valor de 225 milions d'euros. Barcelona, Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Quines s'acabaran primer?
Les de l'estació de Maragall per enllaçar línia 5 i línia 4, aquesta ja el mes que ve, i les de Plaça d'Espanya per adaptar la línia 3 a final d'any. El metro de Barcelona està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda en un 94% ara mateix. Falta resoldre accessos a les estacions de Maragall, Espanya, Clot i Ciutadella, on ja s'hi està treballant. Verdaguer té només el projecte aprovat, tot i que és la que ha de connectar amb l'ampliació del tramvia, i Plaça de Sants i Urquinaona, que encara estan en fase de redacció del projecte. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Marc Sangles, explica on es dediquen més esforços per arribar al 2030 amb tota la xarxa adaptada.
Les línies més antigues són les que ens requereixen més feina. Les actuals línies, les noves que s'han anat construint, ja surten totes adaptades, però en tot cas hi ha aquesta feina i hi ha una feina que és en aquests últims moments, que és els àmbits més complicats, són intercanviadors i per tant amb moltes més dificultats, però en tot cas l'objectiu el tenim situat aquest 2030, creiem que l'objectiu és assolible.
Dels 225 milions que la Generalitat inverteix en obres al metro, la partida més important se l'emporta la senyalització de la línia 4, la groga, que és la més antiga, per incrementar la velocitat i les freqüències.
Gràcies, Joan, bon dia.
Bon dia.
I ara anem cap a Camarles perquè hi ha una protesta davant l'Ajuntament d'aquest municipi del Baix Ebre en contra del projecte d'una planta de biogàs que es vol instal·lar al municipi. Els veïns que la rebutgen en critiquen les males olors i l'impacte que diuen tindrà per la salut dels ciutadans, oi? Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Quim, molt bon dia. Sí, estem parlant d'un centenar de persones les que s'estan concentrant davant l'Ajuntament en contra d'aquest projecte, una planta que es posaria a 4 quilòmetres del nucli de Camarles. L'impacte sobre la salut, sobre el poble i les conseqüències econòmiques que tot plegat tindria és el que més temen si no sentim el que deia la Mònica Martí, que és una de les veïnes de Camarles.
Aquí estem en un paradís, estem en un parc natural. Creiem que això, mossèn Benorris, no ho veiem factible, perquè se n'anirà el turisme rural que tenim, que és molt bonic i molt bo i molt sa, i mos se n'anirà el valor de les cases del poble i mos se n'anirà tot.
L'empresa assegura que només es bossaria sense, però aquests veïns no se'n refien. De fet, es dona la circumstància que just ahir s'anunciava una inversió de 20 milions d'euros a l'Arquia, en un altre indret de la comarca del Baix Ebre, a Campredó, al costat de Tortosa, per fer una altra planta de biogàs que generaria, en aquest cas, 30 llocs de treball. Mentrestant, a l'interior de l'Ajuntament s'està celebrant un ple municipal tens, on un dels punts parla sobre aquest projecte. Els veïns han demanat parlar, però l'alcalde els hi ha rebutjat.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Les reserves d'aigua al Pirineu garanteixen que la temporada de ràfting i d'esports aquàtics funcionarà a ple rendiment aquest estiu. Així ho assegura el sector turístic del Pirineu, que avui ha donat el tret de sortida a la temporada de turisme actiu en aquella zona. Anem cap a Llavorsí, Eloi Barrera.
Bon dia. Les barques de ràfting ja baixen pel riu Noguera Pallaresa i ho seguiran fent tot l'estiu. L'any passat van patir fins a última hora per la sequera, però aquest cop la disponibilitat d'aigua està garantida. Hi haurà ràfting, descens de barrancs i, vaja, totes les activitats aquàtiques que dinamitzen el turisme del Pirineu des d'ara i fins a final d'estiu. Sentim Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de Lleida, i Florido Dolcet, el president de les empreses d'esports aquàtics del Pallars Sobirà.
Tenim aigua? Sí. Tenim rius? Sí. Tenim problemes d'aigua? No. Hi ha problemes d'aigua a altres puestos? Sí. Ens sap greu? Sí. Però nosaltres
El que hem de fer és defensar el nostre i tirar endavant amb el que tenim.
Aquest control és gràcies a una coordinació exhaustiva diària. Vol dir que vetllem perquè en cap moment es malgasti ni una gota d'aigua a l'hora de fer les nostres activitats.
Tot i això, el sector és conscient que li caldrà adaptar-se davant aquests nous reptes. És la reflexió que planteja Carlos Isús, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
És que el canvi climàtic cada vegada més ens condicionarà totes aquestes activitats de turisme que estem fent, especialment a l'aire lliure. No únicament al riu, sinó que també a l'esquí i tot plegat. Ha arribat el moment que també ens han de plantejar un canvi de model. Un canvi de model amb el turisme, un canvi de model amb les activitats.
En tot cas, avui ha engegat oficialment la temporada de turisme actiu al Pirineu i al Pla de Lleida, on hi ha prop de 280 empreses del sector. L'any passat van batre rècords, més de 800.000 serveis contractats i un impacte econòmic superior als 110 milions d'euros. Aquest any esperen renovar o fins i tot augmentar una mica aquestes dades.
Aquest estiu, la depuradora de Vic servirà aigua regenerada als municipis d'Osona que la necessitin per activitats com ara la neteja de carrers. Ho acaba d'anunciar la taula de recursos hídrics de l'Alt Ter, formada per diferents agents públics i privats implicats en el cicle de l'aigua. Anem a Torelló, Nàtia Dell. També reclamen aquests agents més finançament, oi?
Ah, exacte, bon dia. Necessiten finançament per tirar endavant projectes estratègics per la comarca, com la construcció d'unes basses o la digitalització del riu amb sensors. Anna Costa, coordinadora del cicle d'aigua del Consell Comarcal d'Osona, anunciava així que la depuradora de Vic servirà aquest estiu aigua regenerada per a aquells municipis que la necessitin.
Servir aigua regenerada a tots aquells municipis que en tinguin necessitat per ús no potable. Recs, neteja de carrers, recs d'obres públiques, perquè el rec, el pla de sequera no ens deixarà regar, que aquells municipis que ho vulguin ho puguin fer amb aigua regenerada i que no calgui doncs, gastar aigua potabilitzada. Per tant, és un recurs ja que també deixem de treure del Ter d'alguna manera. No?
Porten més de 2 anys sumant esforços en diferents grups de treball per fer la comarca més resilient, donat que té una alta dependència de captació d'aigua del riu Ter.
L'Ajuntament de la Torre de Cabdella, a la Vall Fosca, ha comprat les antigues colònies de Molinos per recuperar l'espai i fer-hi habitatges socials. Aquí hi ha vingut abans habitatges, un teatre i una església. Corresponsal al Pallars Josep Pau Rovira, l'Ajuntament vol recuperar l'esplendor del passat, oi?
Hola, bon dia, Quim. Exacte, un complex que durant molts anys va ser casa de colònies dels fills del personal de FECSA i que acollia més de 500 nens durant els mesos d'estiu. Va funcionar fins al 1993. Unes instal·lacions que tenien cinema, teatre, habitatges per al personal, pista de bàsquet, àrea de jocs amb piscina i fins i tot una església. L'alcalde de la Torre de Cabdella, Josep Maria Dalmau, recorda quan encara funcionava.
Jo me'n recordo que quan jugaven la canalla aquí, amb aquest pati, quan anaven a l'església, anaven al teatre, al cine, es banyaven a les piscines i bueno, feien activitats arreu del municipi. No?
Han passat més de 3 dècades des que es va tancar i ara presenta un estat d'abandonament total. Els edificis, que segueixen dempeus però en molt mal estat, queden amagats darrere la vegetació d'arbres i arbustos.
Un dia em vaig trobar aquí uns pares aquí dintre amb els seus fills grans ja, que havien vingut aquí i ens van passejar per aquí, bueno, quasi ploraven, no? A veure això d'aquí.
Les negociacions per adquirir aquest complex de més de 5.500 metres quadrats van començar fa més de 10 anys i ara per fi el consistori l'ha aconseguit per 90.000 euros. La primera actuació que preveu l'Ajuntament serà netejar el complex i els edificis per dignificar l'espai.
Anirem desbrossant a poc per deixar-ho digne i veure en realitat el que hi ha aquí dintre. Jo crec que és molt important. Farem una limpieza general de la zona perquè llavors ja veuràs a més com està tot i farem bueno, un estudi topogràfic i a veure què podem fer.
Posteriorment s'hi habilitaran pisos socials perquè qui ho desitgi es pugui establir a la Vall Fosca. Per decidir què es farà la resta d'edificis, l'Ajuntament aposta per implicar tots els veïns.
Jo crec que hauríem de donar a la gent del municipi junt amb l'Ajuntament a veure idees, que es porti idees i llavors entre totes les idees agafarem a veure què es pot fer aquí en aquest lloc, no?
De moment es descarta derruir cap edifici i s'aposta per mantenir-los tots, ni que sigui amb una altra funció.
Catalunya al dia.
A la vegetaria.
I abans de saber què han dit Joan Laporta i Xavi, us explicarem que el bailador badaloní Miguel Fernández, el Guillo, torna a Barcelona després de triomfar arreu del món, també en el món de la moda. Avui porta a la Sala Polo el seu espectacle de flamenc Jubileo, Montsemàs.
Sí, després d'una gira pels Estats Units i França, el bailador s'atura a la Sala del Paral·lel amb un show estrenat quan encara hi havia restriccions als teatres per la pandèmia. El Guillo, de 23 anys, ha qualificat Jubileo de celebració familiar.
Bueno, el espectáculo surgió en pandemia, justamente en pandemia. Se llama Jubileo, que el significado quiere decir festejo. Es como una fiesta familiar en la que cuento con un cuerpo de baile que son mis dos hermanos.
Pel bailaor, que va fer la seva primera gira internacional amb només 11 anys, tornar a l'Apolo és tornar a la sala que l'ha vist créixer com a artista.
Pero sí que es verdad que la Sala Apolo tengo un cariño especial porque es una sala donde yo, no sé, ya he perdido la cuenta la de veces que he bailado allí. Y la primera vez, pues no sé si bailé con 7 o 8 años. Tengo fotos. Y es verdad que ha sido como la sala que me ha visto crecer.
Nascut al barri de Sant Roc de Badalona, el Guillo també ha fet incursions en el món de la publicitat i la moda, amb desfilades per Armani, per exemple.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts per arribar a les 2. Ara sí, Xavi Hernández i Joan Laporta expliquen encara hores d'ara perquè el tècnic continuarà una temporada més al Barça, tot i que havia dit que plegaria el juny. El president Blaugrana i l'entrenador de Terrassa han fet una compareixença conjunta a la ciutat esportiva per donar tots els detalls. I els té ara la Montse Raya. Bon dia.
Bon dia. Per què continua Xavi? Doncs l'entrenador del Terrassa ha explicat que té ganes i il·lusió de continuar perquè veu que té la confiança de la junta directiva, de la direcció esportiva i també dels jugadors i de l'afició.
I la il·lusió dels barcelonistes, no? L'afició també m'ha fet veure doncs, que hem de continuar, que hem de seguir treballant, hem de seguir lluitant. I, per tant, aquestes són les raons principals del canvi de decisió, no? Del canvi de rumb. I, sobretot, que em veig amb forces. Em veig amb forces, em veig amb capacitat, l'staff també m'ho ha fet veure, i, en definitiva, pel bé del club.
El president del Barça, Joan Laporta, admet que s'han de fer alguns ajustaments per millorar l'equip, però creuen que el millor és que Xavi continuï perquè això donarà estabilitat a l'equip i perquè el projecte tingui continuïtat. Segons Laporta, ara mateix el projecte liderat per Xavi es troba a la meitat i encara pot guanyar més títols.
El Xavi continua com a entrenador del primer equip del Barça. Ell va fer unes manifestacions a mitja temporada de que s'havia plantejat el deixar-ho a final de temporada, però ahir vam estar parlant, em va transmetre la il·lusió que té pel projecte, la confiança que té en l'equip, l'ambició que té el nostre míster.
Laporta creu que les últimes setmanes hi ha hagut una catarsi a l'equip i que el vestidor està unit al voltant de l'entrenador. Explica també Laporta que no han negociat amb cap entrenador alternatiu a Xavi, sempre confiava en que ell s'hi repensés. Xavi ha explicat que l'estaf tècnic continuarà, que és molt professional i que està capacitat per continuar, que no hi haurà canvis, i Laporta també ha explicat que la Lliga els felicita pels esforços que fan econòmicament per rebaixar la massa salarial i que està molt avançat que Barça pugui aconseguir la relació de Fair Play 1-1, és a dir, igualtat entre ingressos i despeses en les fitxes dels jugadors. I a Madrid, els aficionats blancs demanaven irònicament a Xavi que es quedés al Barça una temporada més durant el clàssic de diumenge passat. Doncs bé, avui s'hi ha pronunciat el tècnic blanc Carlo Ancelotti.
Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona. Conoce muy bien el club. Me parece una decisión correcta que se queda.
Justament arran del polèmic arbitratge del Madrid-Barça, el club blaugrana té previst demanar reunió amb el comitè tècnic d'àrbitres la setmana que ve.
Hi ha dos equips del Barça que juguen ara mateix als quarts de final de la màxima competició europea. Són el Barça d'handbol i el de bàsquet.
El d'handbol comença avui l'anada dels quarts de final. Juga avui l'anada dels quarts de final de la Champions a la pista del PSG a 8:45 del vespre per Esport 3. Els blaugranes arriben a quarts com a segons de grup i amb només 3 derrotes. Els francesos són tercers i van haver de disputar els vuitens en què van superar el Wisła Płock de Polònia. Dicamem, el jugador del Barça, veu l'eliminatòria igualada en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
Y nosotros es igual, creo que a nivel de nombre perdimos un poco también, pero seguimos siendo el Barça y tenemos la experiencia, sabemos lo que es de jugar estos partidos. Entonces va a ser un 50-50.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha perdut el factor pista després d'encaixar una derrota ahir contra l'Olympiacos per 75-77, el primer partit del play-off, el millor de 5. Pensant ja en el segon demà, també al Palau, el jugador blaugrana, Àlex Abrines, ho veu així.
No sé si el bàsquet i se'm jugat millor. I bueno, per sort pues, tenim una oportunitat, no estem morts i ja el divendres tenim una oportunitat d'igualar la sèrie i anar a Atenes, no? on ja hem guanyat un partit.
Jordi Fernández ja és oficialment des d'ahir entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA de cara a la pròxima temporada. El badaloní es va presentar acompanyat de la seva família. Va tenir com gairebé sempre un record per a la seva ciutat natal.
Un honor poder representar el baloncesto español, català i de Badalona, de mi ciutat. Y bueno, es un paso importante, es el siguiente paso y habrán más detrás. Y simplemente pues poder mostrar a los jóvenes entrenadores que creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? Y un camino para cada uno. Yo puedo decir que he tenido fortuna, pero a la vez he disfrutado mucho el camino.
L'Ajuntament de Badalona ha decidit nomenar Jordi Fernández i Torres com a fill predilecte de la ciutat, màxima distinció honorífica de Badalona. Direm també que l'Espanyol ha arribat a un acord amb el jugador, el filial Roger Martínez, perquè segueixi fins al 2026. I en tenis, el mataroní Albert Ramos jugarà aquesta tarda en primera ronda del Masters 1000 de Madrid contra el rus Pavel Kotov.
No t'ho pots perdre.
I avui acabem a ritme de jazz. A Tarragona se celebra fins diumenge el Festival Dixieland, amb més de 50 activitats compliran de música als carrers de la ciutat, des de vermuts musicals, classes de ball, activitats familiars, fins a concerts de bandes clàssiques i també d'esperit més jove, com la Greta Brass Band, que ara sentim de fons i que inaugura aquesta 29a edició. Doncs fins aquí el Catalunya al dia. Nosaltres tornem demà a la una. Molt bona tarda a tothom.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.